Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui al divan amb Sílvia Coppolo, ments despertes amb un diagnòstic de salut mental.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
T'agrada aquesta música, Javier?
Molt, la veritat és que molt.
És en Javier Cuesta, que ara és aquí al divan de Catalunya Ràdio. Ell és una ment desperta i ha vingut amb en Fèlix Sòria. Hola, Fèlix.
Hola.
I amb la Mariona Muñoz, una altra ment desperta.
Hola.
Tres ments despertes, coordinades, i molt bé, per la psicòloga Sílvia García Márquez. Benvinguda també.
Bona tarda.
Avui explicarem en què consisteix això de ser una ment desperta i de ser, què sou, ponents de les ments despertes? Què m'ho diries, això? Javier?
Sí, ponents.
Ponents?
Sí.
Ah, jo no sé ben bé què és un ponent, ment desperta. Javier, tu què fas?
Bueno, xerro, parlo amb els joves, amb els nens,
sí?
A la seva escola, la meva experiència.
Sí?
I dono la meva visió dels trastorns mentals.
Dels trastorns mentals.
Sí, sobretot. De lo que més parlem.
És del que més parleu. Sí. Dins d'aquest programa, que ara hem dit que es diu Ments Despertes, del grup Somdia, que això ens ho explicarà la Sílvia, que per això és la psicòloga. I tu quan vas a veure aquests nens, quants anys tenen aquests nens?
A veure, en un principi des de 13 a 14 anys,
sí?
I arribem a primer i segon grau, que són no tan nens. Ja són nois de 20, 25 o fins dones de 30 o 40 anys.
Molt bé. I afegiries alguna cosa, Fèlix? Qui és la vostra audiència?
Pues la que acaba de decir Javier. Sinceramente, nosotros empezamos tratando con tercero o cuarto de la ESO,
¿sí?
Bachillerato, integración social, incluso también hacemos de vez en cuando con la UB, la Universidad de Barcelona. Y bueno, y vamos cogiendo carrerilla, hasta el punto de que ahora ya somos dos equipos.
O sea, ¡wow!
Empezamos siendo un equipo y ahora somos dos equipos para poder dar servicio y poder atender a toda la demanda que hay, que no es poca.
Dius, i a la universitat també, per tant, en quin grau a la universitat o a la universitat de l'experiència on aneu?
Treballadora social,
sí?
Alumnos de psicologia, quieras o no, ellos van a desarrollar una función muy semejante y van a tocar muy de cerca lo que es el trastorno mental.
Sí?
Con lo cual, nuestro testimonio en primera persona a ellos les viene muy bien.
Mariona, tu ets molt més jove. Quants anys tens, Mariona?
Jo tinc 20 anys.
20 anys, per tant, no fa tota aquesta col·lecció d'anys que aquí els teus col·legues, en Fèlix i en Javier, diuen, no?
Jo encara no he viscut amb les pessetes.
Encara tu no has viscut?
Sí.
Esclar, tu no vas viure amb les pessetes.
No.
És una bona manera de definir-ho, eh? Tu has nascut amb l'euro, eh?
Sí, soc així, no soc ni millennial ni centel, és una cosa estranya.
Sí, ja t'entenc. I quant temps fa que ets també, formes part d'aquest programa Ments Despertes?
Pues jo em vaig apuntar al programa d'una manera molt casual, em vaig enterar d'una manera molt casual, i va ser justament al poc temps de jo estabilitzar-me amb el meu trastorn mental, i bueno, pues porto menys d'un any i m'encanta, realment.
T'encanta? Sí. Estàs contenta?
Molt.
Hem començat escoltant aquesta cançó, Siempre, de Mago de Oz, que ens l'ha triada en Javier Cuesta.
Como ayer te busqué en el doble techo de mi corazón y hallé nostalgia de ti, soledad.
Javier, ara tens tots els oients del divan de Catalunya Ràdio com si estiguessis a l'escola. Explica'ns qui ets, què fas, Javier.
Bueno, soy una persona que en estos momentos estoy retirada de la vida laboral. Me dedico plenamente a mi hogar, mi familia, y colaboro con Mentes Expertas y alguna otra asociación. ONG, sin ningún tipo de lucro. Y bueno, soy testimonio de mi propia vida y doy voz a gente que comparte muchas cosas en común conmigo.
Ara dius que estàs fora del món laboral, però quan estaves treballant activament, diríem allò d'anar a cotitzar, totes aquestes coses, a què et dedicaves, Javier?
al món de l'hostaleria.
I què feies a l'hostaleria?
Bueno, he fet de tot, des de cambrer a qualsevol bar, he fet catering a un par d'empreses molt bones aquí a la ciutat de Barcelona i els últims 15 anys he estat treballant en una pastisseria.
En una pastisseria? Sí. Què feies, de pastissos?
No, jo era encarregat de la cafeteria.
Ah, feies els cafès bons?
Sí.
Tot allò que diuen llarg de cafè, curt de llet, però que sigui la llet, que sigui de soja, tot això, eh?
Tot això, més feina que havia per darrere, que mai
que no es veu, eh? S'ha de tenir paciència, eh? També amb la clientela.
Una miqueta, sí.
I quin sucre vol? Molt bé, vas deixar aquesta feina, per què vas deixar la feina?
A veure, en un principi van ingressar una segona vegada.
Per què et van ingressar la primera i quan va ser que t'ingressessin?
Van ingressar l'any 2007.
Sí? Per què et van ingressar?
Vaig sofrir o vaig patir un episodi d'eufòria.
Sí? Un episodi d'eufòria?
Sí.
Què és un episodi d'eufòria?
Bueno, és un moment que perds el control de tu mateix.
Sí?
I comences a fer coses que no... que surten de la normalitat, per dir-ho d'alguna manera.
Del que es fa habitualment, per dir-ho així, eh?
Per dir-ho així, molt millor.
Bé. I què feies?
A veure, de sobte era una alegria que no la podia controlar. Era, no me feia falta dormir per tenir ganes de treballar.
No dormies?
No dormia pràcticament res. 3 hores ja eren suficient.
Això una vegada m'ho va explicar el Fèlix, no? Uh-huh. Es considera que dormir en aquell moment és una pèrdua de temps.
Correcte.
Llavors, per què dormir si es pot no dormir?
Exacte.
Llavors, l'episodi d'eufòria permet estar despert. No? Diríem, el cos et continua anant.
Sí.
I llavors et mous molt, quines coses fas?
A veure, jo en un principi, des de... Estaus a tothom.
Està bé amb tothom.
Tothom.
Però deu ser una sensació de molt de plaer.
Sí, és el que té de bo. A veure, el que té de bo.
El que té de bo d'entrada té d'això de bo. Això a mi em va bé, eh?
Sí.
Sí.
Fas coses que no... A veure, treballes i no et canses.
I no et canses?
Jo estava a la Rambla parlant amb qualsevol persona de qualsevol país i a pesar de que el meu nivell tant d'italià, francès o anglès no és matern, parlava molt millor, desenvolupava millor...
Vol dir que llavors tens menys frens, no? I t'hi tires.
Sí, i tires, perquè el van...
Tu tires.
Sí.
Vinga. I per què et van ingressar? Què va passar?
Perquè ja la situació ja era bastant molt perillosa per mi.
Una cosa que has dit només començar és tinc una família.
Sí.
Eh? T'estimes la família?
I tant que sí. I tant.
Què va passar amb la família? Què va passar? Qui et va dir què?
Va ser la dona.
La teva dona què va dir?
Home, a veure, la dona va estar amb mi 25 anys patint.
25 anys patint.
Sí, jo a part de lo que és el trastorn bipolar, jo tinc una patologia dual i pràcticament he estat tota la vida consumint. Quan no era alcohol, era unes altres drogues.
Uh-huh.
I a veure, ara ja se comença a veure una persona que consum com un malalt.
És a dir, que algú està consumint com a conseqüència de la malaltia, no? Tot i que a vegades sembla un peix que es mossegui la cua, no?
Sí, així mateix.
Molt bé. Et van ingressar?
I van ingressar.
A quin centre vas anar?
En un principi, al centre Fòrum.
On és el centre Fòrum?
Està al costat del Fòrum, al final de la Diagonal.
Molt bé. Vas estar-hi gaires dies, allà?
2 mesos.
I després?
A tornar a treballar.
I vas estar bé?
Sí. 3 anys, sense cap problema, sense cap consum de res, cap problema, treballant molt bé.
I doncs per què has deixat de treballar?
Vaig tenir una segona crisi.
I et van tornar a ingressar?
Sí.
I llavors, després d'això?
Va costar molt sortir d'aquesta crisi.
Quant temps?
Vaig estar 3 anys en depressió major.
Clar, és a dir, això del trastorn bipolar té estones o etapes o temps... que pots estar molt eufòric i parlar amb tots els turistes de la Rambla, ho dic així per suavitzar, no? Per treure-li ferro, però caus també en el pou.
Caus, sempre.
I això et va costar molt.
Molt. Mai l'ho he passat pitjor. Aquests anys van ser... No ho sé, és que no t'ho puc comparar en res.
A res.
No? A res.
Qui et va ajudar?
La dona.
La teva dona.
La dona sempre.
Ho dius amb... L'estimes, eh?
Sí, és que no tinc una altra cosa.
I ella t'estima, eh?
Suposo, si no, no ho faria. No ho hagués fet.
I després d'aquests 3 anys, què vas decidir?
Bueno, em va costar molt, de mica en mica, de mica en mica. Comences a llegir una miqueta, comences a guanyar una mica de confiança en tu mateix i comences a sortir al carrer, a fer cas a uns horaris, a menjar com has de menjar.
Esmorzar, dinar, sopar...
Tu ho estàs dient.
Diríem, mantenir un ordre.
Un ordre de vida.
Un ordre físic, sobretot, un ordre psíquic, no?
Sí. Primer és l'ordre físic. Si no hi ha un ordre físic, el cap no arriba.
No hi va.
I després, bueno, a base de que si un metge aquí, un col·laborador aquí, un treballador social,
sí?
Pues vas començar ja a veure la vida, a veure la llum, i ja el que faltava era una motivació.
I quina motivació vas trobar?
Menys despertes.
Menys despertes. I ara somriu i els ulls se li fan aixinats en el Javier. Poder anar a les escoles a explicar-ho, eh?
Sí.
I si ara et digués només una pregunta, Javier, tu qui ets? Com ho explicaries? Amb un parell de frases.
Sí, Javier, la pareja de Mercedes i el padre de Adriana.
Avui, Javier Cuesta, Félix Soria i Mariona Muñoz. Ments despertes al divan, amb Sílvia Coppolo.
Aife, aiset, atentos a vivir. Risqui el seti, rápido yo crecí. Listo negro y marroquíes. Esta rica tierra.
Això és Vamos pel mar, que ens has triat, eh?
Sí.
Ole. A veure, Sílvia García Márquez, què és aquest programa Ments Despertes del grup Somdia, que hi he pogut col·laborar i avui ho hem volgut portar al divan perquè s'ho val. Què feu? Com trieu? Quin és l'objectiu?
Sí, Ments Despertes, no? Va néixer del compromís que té el grup Somdia fa 25 anys. I el programa neix fa 10 anys del compromís amb l'educació, no? I crec que hem d'anar als llocs on passa tot, i on comença tot, millor dit, que és a les escoles, als centres educatius. I sobretot el programa neix perquè sovint són els professionals com jo, no? Que anem a explicar la psicologia, la salut mental, la salut emocional. I justament el grup Somvia va decidir que qui millor pot explicar una història és qui l'ha viscut i que són les mateixes persones que tenen legitimitat per poder parlar, no?, de la seva experiència de vida. Llavors, el programa justament és prevenció, perquè anem a llocs on habitualment persones amb diagnòstic, que és la...
La manera que ho dieu, persones amb diagnòstic,
sí.
Perquè la malaltia no les defineixi.
Exacte, i posem al centre la persona,
sí.
I volem mostrar això, no?, que a través de la seva experiència de història de vida puguin parlar no tant de... i que es quedi, no?, amb la imatge de del malalt, no?, de la figura de malalt, sinó de persones que sobretot estan sent referents de ciutadania. I per tant, és un programa d'una banda amb l'objectiu de prevenció, però per l'altra banda de lluita contra l'estigma, que és un altre dels objectius del programa.
Per què es lluita contra la prevenció a base d'explicar la pròpia vida? Què té, o sigui, on és la relació entre explicar la vida en primera persona i ajudar a les altres persones a prevenir la malaltia mental, Sílvia?
Sí. Això té a veure amb la funció narrativa de la salut mental, que és la metodologia que utilitzem aquí al programa. Sovint, no?, i l'estigma està aquí, que una persona amb malaltia mental, amb trastorn mental, amb diagnòstic, es queda amb el substantiu de capacitat, no?, de vàlid, de malalt, i aquí nosaltres li fiquem un adjectiu, per tant, una qualificació, que té a veure amb el coneixement, té a veure amb la dignitat i té a veure amb la persona, sobretot. I aquí és on aporten, no? Treballem amb uns guions, que sovint és la primera vegada que ho fan, a la formació prèvia que fan amb nosaltres, i expliquen des d'aquesta experiència justament on ficar aquesta qualitat, no? Aquest coneixement, aquesta dignitat i aquesta persona.
Però si jo vaig ara a concretar-ho, eh, Sílvia? És a dir, els estudiants estan escoltant en el Javier, el Fèlix, la Mariona i altres ponents. Per què aquestes històries serveixen per prevenir la malaltia mental?
Perquè es dona la informació en primera persona, sobretot, sí. I perquè tenen un primer, sovint, és el que diuen els nostres estudiants que han passat, diuen que és el primer contacte que tenen amb una persona que explica, i que justament explica en primera persona no només el fet patològic, sinó
qui són
i quines són aquestes qualitats que tenen.
I les il·lusions que tenen, les capacitats que tenen, no?
Va més enllà de la malaltia i, per tant, sí que és... Vale, hi ha molt de patiment, com feia un moment que explicava el Javier,
sí?
I això no l'hem de negar, perquè hi ha molt de patiment. però com superem això? I l'interessant d'aquest aprenentatge és com superen i s'apropen sovint els alumnes a conèixer aquesta informació, no, de sobre la malaltia mental.
Si no hi ha prou informació, no hi ha prou coneixement, no es pot acceptar les persones que són diferents, sí, per dir-ho així, o que tinguin alguna diversitat. Per tant, la prevenció també està en que es pugui ensenyar amb la mateixa aire de normalitat cadascú, com sigui, no? Pels estudiants.
I sobretot crear aquesta conversa, nosaltres diem, no, que es crea un espai d'àgora entre l'alumne i la persona, no, que són els ponents nostres, amb els expertes, justament d'aquest diàleg i d'aquest espai de trobada ja neix un coneixement nou i una manera de produir aquesta imatge sobre la persona amb malaltia mental o amb diagnòstic.
Mm-hmm. Avui al divan tenim ments despertes. Tenim el Javier Cuesta, en Fèlix Sòria i la Mariona Muñoz, que han vingut amb la coordinadora d'aquest programa, amb la Sílvia García Márquez, que és psicòloga del grup Sòmbia.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Això és una versió del My Way. Mira tu, Mira tu, Javier, Això del sempre així, Tu balles o què?
No.
Com que no? Jo no balles?
No, què va?
Nada de nada?
No, això per mi és més un record familiar que no una altra cosa.
Quin record et porta?
Això, bueno, per mi és una versió de My Way, de Frank Sinatra, que era una cançó que li agradava molt al meu pare.
Ah, molt bé.
I el meu pare se'n va anar fa 3 setmanes.
No
creguis. A veure, sí que sap greu, no? Però a veure, hi ha un moment que el només respirar no és viure. I el meu pare portava molt de temps malalt.
Que tenia existència més que vida,
Sí, la veritat és que sí.
Ah, doncs li dediquem al teu pare, com es deia?
Mira, en Francisco.
Francisco, va per tu. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets. Trobo que aquesta cançó que ens has triat, Javier, ens va molt bé per poder ensenyar que tots som diferents i tots som i tenim maneres de fer les coses diferents i que finalment ens hem d'atrevir a fer les coses a la nostra manera. A veure, Fèlix, que m'han dit que ets un bon estudiant. Què estàs estudiant?
Integració social. Jo quiero dedicar mi tiempo hasta el final de los días a ayudar.
Sí.
Y porque gente como bueno, no pase por donde he pasado yo. Y para eso hay que tener una formación. Y creo que integración social está muy bien porque te abre una serie de caminos y puentes para poder desarrollar esas funciones de ayuda.
¿Els teus alumnes quants anys tenen?
Podrían ser mis hijos.
Bueno, normalment als professors ens passa això, Els alumnes podrien ser els teus fills. Quants anys tenen?
18-19.
18-19, És el primer curs?
Sí, és el primer any, sí.
I com, esclar, són els teus alumnes, no? Són els teus companys, esclar. Són els teus companys. Tu estàs estudiant com ells, I què et diuen els companys?
Bueno, yo supongo que deben pensar que mira l'abuelete.
A veure, Fèlix, quants anys tens? Que ho podem dir, això?
Sí,
quants anys tens?
46 per 47.
Bueno, sí. I has arribat també aquí a Ments Despertes com a ponent. Per què?
Pues fue todo un poco casual. Yo en aquel entonces estaba, bueno, ocupando la vicepresidencia en la Asociación de Bipolares de Cataluña. Y estábamos haciendo unas tertulias en el Centre Cívic La Sadeta y nos llegó un tríptico. En aquel entonces era el tercer año del certamen de Ments Despertes.
Molt bé.
Y dije, ostres, esto está muy bien, una manera de llegar a los jóvenes, de poder explicar en primera persona para, pues, a nivel preventivo, a nivel también tratar un poquito lo que es el estigma.
Estigma és el rebuig.
Sí, el rechazo este que,
per
si bien
por,
es cierto,
pel que sigui,
sí,
no?
Se va cambiando un poco las cosas, parece que vamos un poquito más hacia la diversidad y la inclusión, però on te sigues encontrando, sigues encontrando de la dichosa...
Tu vas trobar-te aquest fulletó, però tu ja estaves en una entitat, per tant ja tenies consciència del teu diagnòstic. Com vas arribar a aquest diagnòstic?
Bueno, yo el diagnóstico me lo dieron en el 2008, me acerqué a esta Asociación de Bipolares de Cataluña, no sé en qué año fue, pero a los pocos años,
¿sí?
Porque hacía unos talleres muy potentes, que lo hacían los martes lo hacían para afectados y los jueves lo hacían para familiares.
Ajá.
Entonces era una manera muy importante porque tú tienes un diagnóstico, tienes una enfermedad, lo que pasa es que a veces no eres consciente de según qué cosas y por eso va bien que te acompañen.
L'acompanyament és important.
És primordial.
Per no negar.
Sí, perquè com bien ha dicho Javier, sí. Cuando entras en esta fase de euforia, no eres consciente del todo lo que está sucediendo. Sigue el entorno. Aunque hagas caso omiso, a veces te están diciendo que no lo estás haciendo bien, pero...
Pasas.
Porque es muy goloso, ya lo ha comentado él, lo ha explicado perfectamente.
Es muy interesante, es muy goloso.
Muy goloso, porque te sientes muy activo, muy dinámico, muy... Sí. Claro, y no quieres dejar ese estado, porque parece como si, oye, hablabas las lenguas de cualquier manera y ahora parece que las hablas con conocimiento y que parece que te entienden y todo. Y claro, sí, es tremendo, es tremendo.
Recordo quan ens vam veure la jornada de... Salut Mental i jo, que ens vas explicar allò que tu anaves pel carrer amb una síndria, no?
Ese fue mi primer ingreso, sí.
Què va passar?
Pues un cortocircuito muy grande. En octubre del año 2013 yo llevaba una sandía de 7,2 kilos ¿sí? que simbolizaba la tierra. Me estuve 3 días, Silvia, con la sandía, paseándola y había que protegerla porque simbolizaba la tierra. La jodienda, por así decirlo, fue el domingo cuando jugando fútbol con ella en un parque de San Cugat, pues se rompió. Ostras, nos hemos cargado la tierra, y aquello fue como simbolizaba un desastre, un hecatombe. Tardaron 4 o 5 días en ingresarme porque estaba fuera de sí, completamente. Estás fuera.
Estás fuera de tu mateix.
Fuera.
I et van ingressar.
Sí.
Allà va ser quan et van fer el diagnòstic?
No, jo ja tenia el diagnòstic desde el año 2008, más o menos, porque llevan un tiempo. Ven las oscilaciones y todo, el equipo de salud mental... Y luego te diagnostican a los 2 o 3 años o así. Yo calculo que sobre el año 2008 se me diagnosticó el trastorno.
Uh-huh. ¿Y ahora cómo estás?
Te lo comenté, eutímico.
Eutímico.
Eutímico. Me gusta esa palabra mucho. Es estable emocionalmente.
¿Pero pots notar que hi ha un moment que et desestabilitzes?
Sí, yo tengo unas fluctuaciones que, vamos, es como si hubiera marejada dentro del... yo me noto cuando me cuesta, hay temporadas en las que me cuesta mucho levantarme, parece que no me incentivan las cosas, que no me desilusionan, pero esto le puede pasar a cualquier ciudadano de a pie.
Sí.
Yo lo magnificaría, lo multiplicaría por 3 exponencialmente. O sea, lo que pasa es que lo sobrellevas, porque sabes que todo tiene un cambio.
Però la malaltia és crònica?
Sí, crònica i recurrente.
O sea, recurrente. Sí, llavors, sí. Quan tu veus que alguna cosa es desestabilitza, què fas?
Llamar a mi equipo de salud mental, en este caso un correo electrónico y me llama al momento, normalmente me llama. Tengo mucha suerte.
¿Canvieu la medicació?
Me tienen que hacer una serie de ajustes, normalmente me visita obviamente para ver hasta qué tanto por ciento es cierto todo lo que está sucediendo y aparte hay informes por entorno social y familiar, o sea, mi familia está al caso.
¿Tú qué vols aconseguir en la vida? ¿Qué te fa ilusió?
Yo lo que quiero es vivir tranquilo. Me gustaría vivir tranquilo porque yo llevo una vida muy... Hasta los 32 años llevo una vida muy estresante, que posiblemente fue lo que derivó luego en el trastorno mental. Posiblemente, casi seguro. El hecho de dormir 4 o 5 horas durante 19 años no creo que sea muy bueno.
¿Y por qué dormías tampoco?
Porque trabajaba y estudiaba.
¿En qué trabajabas?
Trabajaba en una empresa del sector del automóvil.
¿Y qué estudiabas?
Y trabajaba mecánica del sector del automóvil y, bueno, y cursos de formación, porque constantemente había que formarse.
Clar, però segurament podries haver dormit més i estudiar menys i anar més a poc, no?
Sí, però queremos... A veces el ser humano, por naturaleza, es bastante... agonías y a veces acaparamos competencias que no nos pertocan, que nos vienen grandes, pero por tal de una buena remuneración económica, ¿por qué no lo vas a hacer?
¿Ahora estás satisfecha con la vida?
Ahora estoy empezando a saborear ciertos aspectos que antes me pasaban por desapercibidos.
¿Cuántos años tienes, això, saborear la vida? ¿Quina edat pots començar? Va.
Yo empecé con 40 y... Vamos a dejarlo 45 o 46, sí.
Està bé, per
sí,
això.
Sí, sí, estoy viviendo una etapa bastante dulce. Si bien es cierto que vengo de que este año tuve un ingreso también voluntario, me ingresé yo.
¿Te ingresaste tú?
Sí, porque estaba fuera de Cataluña y ya sabemos cómo funciona el sistema sanitario. El sistema sanitario, por ejemplo, CatSalut coge Cataluña, lo que pasa es que yo estaba en este entonces en Castilla-La Mancha y tuve que ir a un hospital de referencia para que me pautara la medicación porque estaba lejos de casa. Y bueno, me trajeron a casa y me pautaron, estuve 3 semanas ingresado y no pasó nada, simplemente era pautar la medicación.
Tú ya puedes notar que hay un momento que això...
Es la primera vez, por eso no es para tirar las campanas al vuelo, pero sí que es para que decir, bueno, ya no he sido involuntario como las otras 3 veces, esta ha sido voluntaria.
Està bé, no?
Hemos mejorado, estamos en el buen camino.
¿Cuántos años dura això d'estudiar integració social?
Son dos años.
Queda aquest any i el següent.
Y luego lo siguiente, que me gustaría estudiar psicología.
Uau. O sigui, que ara ja t'hi poses. Integració social ho feu ara a la mateixa fundació, eh? Mm. Sí.
Sí, vam fer una col·laboració amb el CIC, amb el Centre Cultural del CIC, i des de fa aquest curs és el primer, i el Fèlix, de fet, és estudiant d'aquesta col·laboració amb Somvia i el CIC.
Mm. Doncs agafo aquesta idea. Una persona que té un diagnòstic de salut mental pot ser un bon professional en l'àmbit de la salut mental? Sílvia?
I tant. Per nosaltres és superlegítim, no? Algú que té una experiència ja, té una trajectòria, sobretot un Fèlix, no? Que és agent de canvi, no? Un pacient expert, que li podem dir, no? En alguns models de salut. Veritablement, amb una formació, amb una tècnica, i podria dedicar-se a poder... Perquè pot fer un molt bon acompanyament com a professional, també.
Vale, jo ara vaig advocat del diable, eh? A favor del Fèlix, segur que li va bé. Però i a favor dels pacients que pugui tenir el Fèlix? Seria el millor psicòleg, el Fèlix, algú que té un diagnòstic justament de malaltia mental?
Valoraríem el professional, vull dir, no el diagnòstic...
Però o sigui, es pot ser un bon professional, tinguis o no una malaltia mental?
El que estem parlant, no, justament, al programa és... Mirem la persona i, per tant, dona igual que hi hagi un diagnòstic. Si la persona està en un moment autímic, com ha explicat el Fèlix, evidentment que pot fer la seva professió. No hi ha cap dubte d'això.
Avui, amb Ments Despertes del grup Somvia, aquí al Divan de Catalunya Ràdio.
Persones amb un diagnòstic de salut mental venen al Divan i ens comparteixen la vida.
En esta edad que empieza todo, yo creo que el ver... que hay gente como tú que puede tener problemas, ayuda y desmotiva.
@eldivancopulo.
El Divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Aquesta és teva, Fèlix, aquesta, del Manolo García, Caminaré. Què et comporta aquesta cançó? Per què l'has triada?
Perquè per a mi Manolo García és un referent. És un referent, vamos, i te alegra la mañana. O sea, es una manera de arrancar con fuerza.
Tú te la poses en el mòbil, allò, per despertar-te.
Siempre que puedo.
A ver.
Que la vida se mezcla con la esfera. Caminé. Si mi tiempo se me escapa por las rendijas de la soledad.
Al cap dels anys, Sílvia, què heu aconseguit canviar? Parlàvem de l'estigma. Què va tombant?
Pues va tombant, que m'ha arribat, avui ho miràvem, no?, amb el meu company, amb el Miquel, en 10 edicions que té el programa, o sigui, 10
anys.
Cursos. Hem arribat a 7.129 alumnes, vull dir, tenim un impacte bastant alt, amb un 100% de satisfacció de centres educatius, és a dir, fem estudis, no?, a nivell quantitatiu i qualitatiu, i l'impacte... També miràvem, no?, que el 2021, bueno, una dada interessant és que el programa està molt centrat en hàbits saludables, amb aquesta part de prevenció, i que els alumnes d'aquest últim any, el 2021, la conducta de risc que més nombren, el 19,63%, el 20%, vaja, la gestió de l'estrès com a conducta de risc.
La gestió de l'estrès.
L'alumnat de la província de Barcelona, que és on estem nosaltres, bueno, justament un 20%, la conducta de risc més alta és la gestió de l'estrès i la segona seria les relacions amb l'entorn com una de les conductes de risc, és a dir, situacions de violència, factors complexes, no?, de l'entorn que tenen, provoquen i són causa directa de conductes de risc amb malaltia mental.
Tu ho dius d'una manera conceptual, però sí. Quan diem factors de risc, conductes diverses, digue'm quines conductes en concret.
Les conductes concretes són tot el que té a veure amb violència de l'entorn, o sigui, sí. El que són violències, que poden ser relacions tòxiques, per exemple, i sí que quan fem les xerrades, no?, i creem aquest espai d'aura i de debat a partir de la seva història de vida, on els ponents expliquen les seves conductes de risc, els alumnes sovint parlen d'això, relacions tòxiques, relacions violentes, que pot ser a la família, relacions, tot el que és precarietat econòmica, no? Els alumnes estan parlant molt, bueno, en un estat de pandèmia, de la precarietat que té la família, també, el seu entorn.
Què seria una relació tòxica? Ara estem a classe.
Estem a classe.
Sí. Què és una relació tòxica?
Bueno, tot el que no veu la persona, no? És a dir, tot el que resta i que, per tant, genera que la persona no sigui digna. I que, per tant, l'altre manipula i se sent en una relació de poder cap a l'altre. És una línia molt prima entre una relació de violència, i seria molt proper això, i, bueno, m'has explicat molt resumit.
Els alumnes ho saben diagnosticar?
Bueno, la majoria no tenen consciència que això és una causa directa de possible símptoma de malaltia mental, i això sí que no identifiquen, i sí que ajudem aquí a...
Posa'm un exemple concret d'una situació d'aquest tipus tòxica.
Posem una dona que té una relació amb un home i que aquest home, diguem que constantment està fent demandes en aquesta dona i aquesta dona no se sent bé si no
quin
respon...
Quin tipus de demandes? Com ara quines?
Per exemple, econòmiques. No? Una de les situacions que ens explicaven, això és real, no?, en una de les xerrades, és que una xavala havia de... una jove havia de, bueno, aportar econòmicament per poder tenir els consums, en aquest cas tòxics, de la seva parella, que era un home.
Llavors li demanava els diners directament.
Sí. I clar, i a partir d'aquí s'estableix una relació de poder entre aquesta jove dona i el jove home.
Llavors el que feu també és que es puguin identificar aquest tipus de conductes baixant a la sorra, per entendre ben bé de què estem parlant, no?
Sí, nosaltres parlem de que identifiquin, sobretot, no?, amb un exemple com aquest, de quines són les conductes de risc que segurament estan tenint, no són conscients, no identifiquen com a causa directa de possibles símptomes i de símptomes que poden acabar en un diagnòstic.
Quin altre conducte podria ser de risc?
Consum de tòxics, que és bastant habitual. Ja parlem, no?, del consum d'alcohol, no només dels tòxics, no?, les drogues, que, no?, és molt habitual entre els joves, però sí que parlem del consum d'alcohol i, de fet, d'una col·laboració que tenim amb la Universitat de Vic.
Ah, molt bé.
La doctora Marina Geli, no?, ens comentava que una conducta de risc ja no és el consum elevat de quantitat d'alcohol, sinó les ressaques que produeix aquest consum d'alcohol ja és causa directa de possible diagnòstic de malaltia mental. Justament la doctora Marina Geli ens comentava que el residu que queda a nivell químic ja és causa directa de malaltia mental.
Avui amb en Javier Cuesta, en Fèlix Sòria i la Mariana Muñoz, Ments Despertes, que han vingut amb la Sílvia García Márquez.
Espero que algún día todos los reinos sean uno solo, unidos por un Dios.
Què és aquesta música, Mariona? Que bé que t'ho passes.
No, és que em sento com portant la cultura escandinava a les terres catalanes i això em fa molta il·lusió, realment. Però bueno, això és una cançó d'una sèrie que soc molt fan, que es diu The Last Kingdom. I bueno, pues vaig escollir... Realment, la Sílvia m'ha preguntat per WhatsApp que fiqués dos cançons que signifiquessin alguna cosa per a mi. I vaig ficar les dues primeres que em van venir al cap. Es diu Icicle.
Sí?
I bueno, bàsicament és una cançó que em transmet molta calma. No sé què diu la lletra perquè he buscat per internet un munt de cops i no la trobo.
No la trobes?
No la trobo. Fa molta ràbia, jo vull saber el que diu. No. Encara que pot ser que parli d'alguna... pot ser que sigui una poesia del segle IX o del segle XI, però...
Mm-hmm. Molt bé. Tinc aquí un PowerPoint teu que utilitzes per anar a l'escola.
No, jo faig les xerrades, les ponències normals, les faig sense guió, però quan vaig a fer una ponència particular... Bueno, només ho he fet una vegada i potser ho faig per segon cop, pues anar a buscar, bueno, anar a explicar només del meu trastorn alimentari, que seria l'anorèxia.
Però el vas fer tu, aquest PowerPoint?
Sí, claro.
Per preparar-te?
La veritat és que és un recurs com a fer les xerrades sobre el sobre l'anorèxia sola. No tinc a ninguna altra persona que per a mi està parlant, pues, ho faig servir de recurs.
Què vol dir caure dins del pou? Quan va ser que vas caure dins del pou?
Pues jo vaig caure dins del pou i vaig estar-me allà des de segon de primària fins als 20 anys. Perquè jo de tota la primària m'han fet bullying.
A l'escola?
A l'escola, sí.
Per ja, això dius de passada, em van fer bullying com si diguessis hi havia sorra al pati.
No, van abusar de mi. I la persona que va abusar de mi, no diré el nom, òbviament, però era la filla de la directora. Aquell primer cas va ser quan... Jo soc Asperger, ¿vale? I quan vaig veure que... Jo soc molt literal. Llavors, jo no entenia, perquè meus pares no ho sabien. Jo no entenia que m'estaven fent bullying perquè no era un problema meu. Que el bullying realment és responsabilitat de tothom, menys de la persona que ho està patint. Sempre, o sigui, de la persona que ho fa, de la persona que riu de les gràcies a la que ho fa i les persones que callen.
Què era fer-te bullying? Quines males passades et feien?
Pues, va començar... Hi havia un noi... Bueno, la noia aquella era com la líder i enviava a gent de la classe, segon, tercer de primària, era molt heavy, a gent de la classe o a perseguir-me per pati cridant-me vagabunda, també va haver alguna agressió física. Jo pensava que era un problema meu, jo pensava que ho feien perquè jo m'ho mereixia. Per què? Perquè, clar, quan anaven passant els cursos i jo veia que m'ho seguien fent a mi. Jo no entenia que el problema era dels altres. Llavors, quan ja em vaig fer més gran, vaig entendre que jo no era la culpable del meu bullying, de l'abús que vaig patir, però això se't queda, és un residu. Llavors, és com... Jo pensava que era una basura de persona fins als 20 anys i que no mereixia haver nascut i coses molt dures. I quan parlo d'això, realment és un pensament que és pur. O sigui, jo tenia la idea i això m'ho va fer un abús per part d'uns nens, saps? A les xerrades sempre estic parlant sobre el tema del bullying, que el bullying és la causa directa del meu trastorn alimentari, un trastorn alimentari que quasi em costa la vida. I jo he tingut sort perquè ara estic estable i he sortit, però jo he conegut noies que van patir bullying també, estar soles, van patir el silenci del tot el seu entorn i, bueno, hi ha noies que no han superat. Me refereixo a noies amb 17 anys que ja no estan aquí, saps? O sigui, és un problema que es sol invisibilitzar moltíssim i estigmatitzar a la persona que ho està patint, perquè algo habrás hecho. Si se meten contigo por estar gordo, pues baja de peso. Esta es la idea que tenim com a societat. I, bueno, pues això, que el bullying és una cosa que realment pot matar.
A veure, la idea que dius és molt potent, Mariona, que hi ha una relació directa entre que hagis estat assetjada, sí, que hagis patit bullying i un trastorn de conducta alimentària. I que és així. Això, Sílvia García, no es coneix tant,
No,
que hi hagi una relació directa.
Sí, de fet, la Mariona, l'interessant, no?, de l'aportació que fa al programa, és a través també, no?, de la seva història de vida, és entendre que és un trastorn mental i que estem parlant de coses molt sèries. I donar la informació correcta també, no?
O sigui, el trastorn de la conducta alimentària és un trastorn mental.
Sí.
Aquesta és la causa, la clau, diríem, de volta sobre la que hi hauríem de posar el focus. Tu has estat a l'hospital.
A veure, jo he estat a molts llocs. Realment, he estat a dos hospitals de dia, que són...
Sí?
Estar dos hospitals de dia... és que al final perdo el compte realment. Dos hospitals de dia, vaig estar ingressada a una planta de psiquiatria, vaig estar fent teràpia de tardes i vaig estar a uns pisos de
tutelats d'alguna manera,
de salut mental, sí.
Molt bé, però ara estàs bé, no?
Després de 5 anys d'estar dintre jo sempre he estat dintre del pou, ¿vale? És això. Durant tota la meva vida estar, realment, però ja lo bèstia va ser quan vaig caure amb el trastorn mental, amb l'anorèxia. Petit parèntesi, parlaré tot el rato, si hi ha algun oient que pateix un TCA, un trastorn de la conducta alimentària, jo us parlaré només sobre anorèxia, perquè és el trastorn que tinc jo. Llavors, doncs sí, jo vaig començar amb això als 15 anys, perquè vaig arribar... O sigui, me sentia tan, tan fàstic a mi mateixa de com era jo, perquè jo volia ser normal. Jo soc una persona bastant, bastant peculiar i jo, bueno, quan som adolescents, tots volem encaixar, perquè se'ns ven la fal·làcia de que si encaixes seràs feliç. I després passa que la gent no sap ser ella mateixa, saps? I ha de comprar els altres, és bastant complicat, després hi ha més problemes. Pues això, jo vaig arribar als 15 anys i vaig pensar, bueno, si almenys no puc canviar com sóc jo, perquè és impossible canviar com sóc jo, almenys canviar el meu aspecte físic, perquè, bueno, tenim molts inputs, molts missatges constants de que s'associa un cos en un estereotip de cos amb la felicitat. Llavors...
Tu volies estar més prima.
Jo volia estar més prima perquè volia canviar alguna cosa.
Llavors, què puc canviar? Puc canviar el cos. I si canvio el cos, hauré canviat jo mateixa. Llavors podré ser feliç. Era aquesta la idea.
En final, una anorèxia és una ferida mal curada, i com he dit abans, i també és quan... És això, necessites algun tipus de control. És bastant complicat de...
D'explicar-ho, no?
Explicar. Una anorèxia és com una addicció mental. És molt estrany, realment. I... Bueno, bàsicament és això. Vaig començar a restringir el menjar, vaig començar a fer més exercici i sense donar-me en compte vaig caure en una addicció a controlar el meu cos. Controlem el nostre cos no perquè volem estar primes, controlem el nostre cos perquè volem controlar algo, perquè pensem que no hi ha la sortida a la vida.
Ho expliques, això, eh? Ho expliques molt bé.
Gràcies. Perquè és això, pensem que no... Volem, saps, en plan, quan...
És com... Ets la mestressa d'alguna cosa, no?
Però, sí, clar. És com qui se tira a, les drogues, o se tira, en plan, que fa servir les drogues per oblidar la seva vida. Nosaltres controlem el nostre cos i maltractem el nostre cos. També és una espècie d'autolesió, seria addicció amb autolesió. És, realment, és més... és peor de lo que parece, el trastorn alimentari.
Jo no sé fins on tu vulguis arribar, però has pensat en això de les lesions, t'has volgut lesionar, com ha anat això?
A veure, jo penso que els tabús són molt dolents i no tinc cap problema de dir que jo sí que vaig tenir un període d'autolesions, però una autolesió, hi ha molt estigma en tot això, saps? Perquè quan la gent sent autolesió pensa, ua, esta persona està boja, moltes, entre cometes, saps? No, aquesta persona ho està passant molt malament. I si a sobre li estàs tractant com si ella també tingués la culpa, saps? Perquè que és o sigui, se sol fer quan tens un trastorn mental que és culpa teva, quan realment...
Tu no voldries tenir un trastorn mental. És... Tu voldries estar bé.
Home, doncs pues claro, és que a vegades és una miqueta frustrant perquè... No s'entén, és molt frustrant quan estàs passant malament, perquè hi ha molt estigma amb el tema del trastorn alimentari, perquè la gent pensa, molta gent, que, bueno, pensa moltes coses, però una de les coses més nocives és que pensen que nosaltres escollim estar així. I ningú voldria escollir estar dintre d'un pou, no?
Ningú voldria escollir estar dintre d'un pou. Mariona, que bé ho expliques. I aquesta música, què? Aquesta també, jo? Oh! Ara ja voles.
Ara ja volo. Mira, doncs pues aquesta cançó pues surt un ocell. Però el maten.
Oh, dona. Una ara que surt un ocell.
No, aquesta cançó parla, és de l'època feudal i parla sobre un granger que mata un corb. I al dia següent va un guarda de l'obispo, del bisbe, això, un guarda del bisbe, sí? I li reclama el corp. Llavors, el granger el que fa és una petita rebel·lió contra el poder, contra el control, i comença a vacilar al guarda de l'obispo. Li comença a dir, del seu esquelet vaig fer un barco, de les seves plomes em vaig cobrir la casa, saps? Per a mi aquesta cançó, a part de que m'ajuda molt a connectar amb mi mateixa, a connectar amb les meves vibres, entre cometes, també me toca molt perquè és com la rebel·lió contra el poder i contra el que està imposat i qüestionar un poder.
Tu tens l'ESO feta. els estudis d'ensenyament sí. secundari i has fet un curs de cuidadora d'animals de zoològic, m'han dit. Perquè a què et vols dedicar, tu?
El meu somni seria viure al nord d'Europa en un parc natural sent etòloga. Etologia és l'estudi del comportament animal. Per què? Perquè jo de petita realment me sentia més còmoda amb els animals que amb les persones, perquè bueno, jo també soc hipersensible, tinc una hipersensibilitat al sensorial, plan, olors, sorolls, llums, i soc molt sensible. Llavors, amb això em va molt bé perquè els animals, o sigui, tots tenim la nostra energia, tots tenim... Però els animals, si tens tanta sensibilitat, pues pots perfectament... Treballar molt bé, connectar. Jo he viscut amb animals tota la vida i connecto molt amb ells.
I la família? Dóna suport? Estàs contenta?
Sí.
Ah, que bé, eh? Tots no. esteu contents amb la família, eh?
Sí. Bueno, jo sempre dic que si no hagués sigut pels pares que tinc, jo estaria morta. Llavors, este que és un tema bastant heavy, però jo sempre... I el bo és que, bueno, meus pares són uns pares, òbviament... Ma mare sempre em fa campanya quan he de sortir a la, quan vaig sortir a la tele, a la Marató, i aquí també. Ma mare ha enviat un munt de gent. Però el més important és que ma mare sempre ha estat amb mi. Mon pare igual. Mon pare treballa, no ha pogut estar... No ha, jo he anat a molts... Jo he anat a psicòlegs, logopedes, metges, saps? Perquè també tinc discalcúlia, llavors...
Però ara estàs bé.
Sí, estic bé. I és gràcies a mons pares, perquè mons pares... certa part, i certa part meva, claro, però sempre és molt important el suport familiar quan tens una anorèxia, i en qualsevol... Bueno, el suport familiar és important en qualsevol
està
moment.
Està molt bé, Mariona, perquè et sento, i abans en Fèlix i en Javier, Sílvia García Márquez, aquesta capacitat d'autoestima, de posar en valor el que una persona fa realment, és important, no, també? Sí.
Molt, molt. Aquí parlem de l'empoderament, no? Parlem de, justament d'aquest exercici de fer transmissió de l'experiència, i parlem d'autoconeixement, moltíssim, però un autoconeixement que genera una comunitat, no? I que sobretot hi ha aquesta transferència de coneixement, i el que tenen ells és l'experiència, no? És la seva eina.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Anem al cinema?
Arriesgándome al narcisismo, diré que soy el desequilibrio perfecto entre el orden y el caos. No me comprometo a dar porcentajes. Pensando lo mejor, es más fácil explicaros qué no soy.
I ara estem escoltant aquí a la ràdio el so d'un curt que es deia Que eres, es diu Que eres, que va fer el grup de batxillerat de l'Institut Consell de Cent de Barcelona. Ara, justament, al maig, Sílvia García Márquez, feu un concurs de curs de cinema que les escoles s'hi poden presentar. Què és el que busqueu com a objectiu? Encara s'hi poden presentar escoles? Encara són...
Esteu a temps, jo us faig una crida, esteu superconvidats, convidades. Aprofitem un moment d'explicar què és el concurs de cine. Justament volíem pensar com arribem més als joves, no? Actualment. Bueno, doncs, utilitzem l'eina audiovisual, que és una eina que, bueno, que els joves sovint es comuniquen, per continuar parlant bueno, de la salut mental, salut emocional. Llavors, justament el 16 de maig fem la gala d'entrega de premis i proposem això, que joves de tota Catalunya, de centres educatius, de l'ESO, batxillerat, cicles formatius, puguin presentar un curtmetratge parlant de salut mental i a partir de del concepte ment desperta.
Entre 2 i 8 minuts de durada,
sí,
aproximadament. Perquè si alguna escola, algú ara diu calla, doncs jo voldria que vinguessin, aquesta gent que ho explica també, a fer una xerrada a la meva escola. Com ho han de fer? Com es pot tramitar tot això?
Doncs em fan un mail o una trucada, sgarcia@sombia.org, i mirem l'agenda i anem allà on sigui, per justament continuar parlant, no?, de ments despertes.
Continuar parlant de ments despertes. Objectiu ara al cinema. I quan torna a començar el programa Ments Despertes? O ara està en marxa?
Estem en marxa, o sigui, funcionem per curs escolar fins a principis de juny, més o menys, que acabem l'última xerrada, i comencem a l'inici de curs, al setembre, més o menys. I, bueno, estem ara, bueno, demà tenim una xerrada a l'Escola Virola, i vull dir que estem en marxa cada setmana.
Cada setmana, i us agrada anar a fer xerrades?
I tant.
Sí?
Si no, no ho faríem.
Estàs entrenada una cosa, Mariona? Tu passes pipa, no?
Sí.
Sí, eh? Ah, sí, que m'ho has dit. Tu et vols dedicar als animals, tu et voldràs dedicar a poder ensenyar, no? Tu de moment no vols treballar, vols continuar en el programa?
A veure, no és que no vulgui treballar.
Però podries, creus?
A veure, després de tant de temps sense treballar, no podria mantenir el ritme.
El ritme.
El ritme no podria mantenir.
Està clarament. Bé, però ets conscient d'això, eh?
Sí, ho sé pràcticament.
A veure, i estàs bé?
Sí, jo crec que han sigut 30 anys de treball, no? I com jo he vist, potser, no sé, és com si parléssim a un pescador o un miner, no? Potser necessito...
Descans.
Un altre conveni. Una altra cosa. Un altre conveni, no?
Jo un altre conveni. Necessito, sí, no? Un altre conveni.
Sí, no? A plegar abans.
Molt bé. Acabem pràcticament aquest divan amb ments despertes avui del grup Sambia.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
@eldivancoppolo. El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Solo contigo.
Un desig, va, un desig, Félix.
El mío es muy claro y más en los tiempos que corren. Paz y ninguna guerra.
Un desig per tu, personal.
Pues encontrar la paz y la armonía dentro de mi ser, que la había perdido.
Javier, un desig global i un de personal.
Global... que no fos necessari fer ponències per parlar d'estigma i d'aquestes coses, no?
Molt bé.
Que qualsevol condició fos una altra, no? I personal és que ho tinc tot. A veure, no vull res, ja ho tinc. Tinc una dona, tinc una casa, no vull res. Un altre Google, si vols, t'ho puc donar.
Sí?
Que fossin tots els refugiats importants, no només els rossos de...
Que no només els rossos d'ulls blaus, sinó aquells que també puguin ser d'una altra ètnia, sí, siguin acollits de la mateixa manera, perquè hi ha hagut en algun lloc, diríem, una mica de discriminació. Mariona, un desig?
Pues que la diferència no es castigués. O sigui, que a les bruixes no les cremin, saps? O sigui, a les bruixes serveixen d'algo. Les ovelles negres són valioses i, bàsicament, que la gent es fixi més de los seus problemes i no, que no vulgui... Que la gent no hagi de necessitar fer mal a algú per sentir-se bé amb ella mateixa.
Javier Cuesta, Félix Soria, Mariona Muñoz, Sílvia García Márquez, per acabar, què diries als nostres oients del divan?
Que, sobretot, a través de ments expertes puguin conèixer una nova mirada, que prioritzin la salut mental, la salut emocional, i que parlem obertament i creant espais de trobada per posar en primera línia, no?, la salut mental i la salut emocional, com avui hem parlat, no?, de manera tan quotidiana i tan natural.
Gràcies.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro.
Gràcies també al Miquel Tifón de Comunicació de Sambia, que ens ha ajudat, a la Sílvia García Márquez, a en Javier Cuesta, al Félix Soria, a la Mariona Muñoz, amb en Josep Lluís Santiso, al so.
Basta tu aliento para que me sienta como el viento.
A la Núria de la Fuente, com sempre, la producció, les fotos, els vídeos, en so on. Sílvia Coppola us ha parlat amb molt de gust. Fins la setmana vinent a Catalunya Ràdio. Fem el divan.
Avui, ments despertes al divan, amb Sílvia Coppolo.
Que la diferència no es castigués.
Encontrar la paz y la armonía dentro de mi ser.
Que no fos necessari fer ponències per parlar d'estigma i d'aquestes coses.
I que parlem obertament i creant espais de trobada.
Que a les bruixes no les cremin.
Podcast a Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa.
Tienes para todos los que están y los que tienen que llegar. Pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar. No guardas nada, todo para todos y para ti nada. Esta es la historia de un camino que no tiene final. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento.
para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento mece mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.